Continguts en xarxa.
Alguns estudis recents demostren que els microorganismes de l'intestí, coneguts com a microbiota intestinal, estan estretament relacionats amb els estats emocionals dels animals i de les persones a través del que s'anomena eix instant intestí-cervell. L'equip de científics de benestar animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, treballa amb experts en ecologia microbiana intestinal humana i en neurociència de la Universitat de Girona, la UdG, per desxifrar els mecanismes que vinculen la composició del microbioma intestinal amb l'estat d'ànim, els trastorns mentals i l'estrès crònic. En parlem amb Antoni Dalmau, investigador de benestar animal de l'IRTA, a través d'un estudi amb el cervell dels porcs. Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Esteu fent aquest estudi a través de diferents projectes, ja esteu tocant diferents branques. Volia començar per la primera, que em puguis explicar què és el projecte PicBiota.
Sí, mira, el projecte PicBiota va ser un projecte que tenia com a objectiu, molt centrat en porcí, veure quina era la interacció entre la població microbiana que podies trobar al budell dels porcs i el propi animal, i anava més destinada a veure si podia alterar d'alguna manera el comportament de l'animal i també la seva eficiència productiva.
Mm-hmm, molt bé. Llavors, a través d'aquí entenc que ha anat evolucionant fins l'estudi que esteu fent ara més concret amb la UdG, no? Explica una miqueta què és el que esteu fent en col·laboració amb la UdG.
Mira, l'evolució natural és que, efectivament, amb una sèrie de testos de comportament que fem amb els porcs, un que es diu viatge cognitiu, en el que, per exemple, tu el poses davant d'un estímul neutre i pots arribar a estimar si són més optimistes o més pessimistes. I vam arribar a veure que els animals que eren més pessimistes semblava que tenien una sèrie de bactèries a l'intestí que eren diferents als animals que eren més optimistes. I això ens quadrava amb alguns estudis que s'han publicat en animals, en els que, per exemple, es feien trasplantaments de tot el que és la massa intestinal, o sigui, tot el que és la microbiota intestinal, d'uns animals en els altres, i, per exemple, els ratolins, que inicialment eren molt agressius, quan se'ls hi trasplantaven pel microorganismes d'animals que no ho eren, passaven a no ser agressius, i, en canvi, ratolins que no eren agressius, quan se'ls hi trasplantaven els microorganismes d'aquells animals que eren més agressius, passaven a ser agressius. Llavors, ens donem compte que potser hem d'intentar aprofundir més en aquest eix intestí-cervell. No només pel tema que dèiem anteriorment, d'eficiència de la producció en porcí, sinó perquè des del programa de benestar animal la nostra idea és que si coneixem millor com funciona el cervell del porc, doncs també serem capaços de proporcionar-li un millor benestar en tots els àmbits en els quals puguem treballar en aquest porc, tant sigui a nivell de recerca, però a nivell de producció o inclús com a animal domèstic. Per tant, el que vam fer va ser associar-nos amb experts en microbiota que treballaven més amb humana, perquè aquests al mateix temps tenen un problema de model, és a dir, saben que hi ha una relació directa entre algunes malalties mentals i les poblacions microbianes que tenim, els éssers humans a l'intestí, però per tastar-ho i per aprofundir-ho necessiten algun tipus de model. Normalment es fan servir models de ratolí per fer aquest tipus d'estudis, però el cervell del ratolí està bastant allunyat del cervell d'humana, del cervell dels humans. En canvi, el del porc s'assembla bastant més. Per tant, aquí vam trobar un bon punt d'unió. Nosaltres ens interessava conèixer millor aquesta relació amb el porc per millorar el seu benestar animal, i al mateix temps als metges els interessava tenir un model més pròxim a l'ésser humà per poder veure com eren aquestes relacions entre la microbiota intestinal i el cervell d'humans i de no humans. I d'aquesta unió en surten un parell de projectes, un que és el PicHeibor, que és un que està ara en marxa i que començarem a treballar amb animals a finals d'any. De fet, en surten tres. El PicHeibor, que és aquest que et comento, un altre que és el GoodBrain, que el que intenta fer és a veure si som capaços d'identificar aquestes poblacions bacterianes que deia a l'inici, que són capaços de generar uns estats o que estan relacionats amb uns estats emocionals concrets, per veure si algun dia podem fer servir un kit que almenys ens serveixi per diagnosticar, no? Que, mira, doncs aquesta persona o aquest animal, en aquest cas, doncs té aquestes bactèries bones o té aquestes bactèries dolentes i, per tant, tindrà més tendència a ser més optimista o més tendència a ser més pessimista. I l'última girada que fem amb tots aquests projectes és el de la Marató de TV3, en aquest cas està coordinat doncs, per un psiquiatre de l'Hospital de Sant Joan de Déu, en el que volen buscar o el que pretenen buscar és ja no només les bactèries que estan, o les poblacions microbianes que estan produint, per exemple, estats de depressió humana, sinó intentar veure quines molècules generen aquestes bactèries per comunicar-se amb el cervell, és a dir, a través de quines vies estan fent aquesta comunicació amb el cervell per generar aquests estats depressius, perquè si coneixem les vies, doncs podem, igual sense treballar amb les bactèries, sí que podem treballar sobre les substàncies per inhibir-les o per treballar-les d'una altra manera. I aquesta és una mica la conjunció dels quatre projectes, no? Comencem amb el PIC-Biota, molt centrat en porcí, enganxem amb els de la UDG, amb el PIC-Havo i el Good Brain, i després incorporem doncs, els metges de Sant Joan, que de fet són els coordinadors del projecte dins de la Marató de TV3, per veure si som capaços de trobar aquestes substàncies que actuen sobre el cervell i com estan actuant sobre el cervell, i lògicament això a futur doncs, permetrà buscar maneres d'inactivar o de modular totes aquestes respostes doncs, per tractar aquest tipus de problemes mentals.
Mm-hmm. La veritat és que se n'havia sentit a parlar no, d'això, però és d'aquelles coses que segurament a la gent diguem, que no es dedica a aquest camp científic costa d'entendre, no? És a dir, que un microbi que tens a la panxa et condicioni l'estat d'ànim o fins i tot la salut mental, no? És a dir, ja no, l'estat d'ànim no és una cosa, però la salut mental és una cosa més greu, no? És a dir, com aquesta relació, és a dir, exactament com funciona, o és precisament el que esteu estudiant, no?
Nosaltres sabíem, per exemple, i això ho sabem en porcí, que si tu li donen a l'animal triptòfan a la dieta, aquest triptòfan, quan arriba a l'intestí, els bacteris el transformen en una sèrie de compostos, un dels quals és la serotonina. La serotonina s'absorbeix a l'organisme i va al cervell, d'acord, i genera doncs, un estat anímic més positiu. No? La serotonina s'ha mencionat a vegades com l'hormona de la felicitat. Per tant, les vies en com funcionen aquests microorganismes és molt senzill. Generen compostos que són neuroactius, són compostos que viatgen per la sang, que van al cervell i que al cervell li provoquen coses, d'acord, i li generen respostes. Per tant, al final som una màquina química. Llavors, i tot el que mengem tots els dies, al final acaba processat per una sèrie de microorganismes que viuen al nostre intestí i que a més són diferents en cada persona. Llavors, doncs, resulta que aquestes bactèries, que sabíem que nosaltres érem molt conscients que nosaltres treballàvem sobre aquestes bactèries, d'acord, a través del sistema immunitari, però el que hem descobert els últims anys és que aquestes bactèries, aquests microorganismes, també treballen sobre nosaltres i també ens afecten. És a dir, és un canvi de paradigma en el sentit de que ens estem donant compte que com a espècie o com a ésser humà potser no som només el que pensàvem que érem. No som només aquella barreja genètica del papa i la mama, sinó que també som tots aquests milions i milions de microorganismes que conviuen amb nosaltres, i avui només parlem dels que estan a l'intestí, però n'hi ha molts altres que estan a la pell, que estan al cabell, que estan a altres zones de l'organisme, que interaccionen amb nosaltres. Interaccionen de formes molt diverses, i sabíem que ho fèiem al sistema immunitari, però cada cop som més conscients que interaccionen també a nivell emocional i a nivell de com funciona el nostre cervell, fins al punt que sabem o assumim que tenim dos cervells a l'organisme, un que és el que hem conegut fins ara i un segon que és el que tenim a l'intestí, que són aquestes molècules o aquestes bactèries que a través d'aquestes molècules, neurotransmissors, etc., que són les que hem de trobar, d'acord, som capaços de modular els nostres estats anímics.
Déu-n'hi-do. La veritat és que és un camp molt, molt interessant, que cada cop no, se'n parla més. Segurament semblava més ciència-ficció potser fa, no sé, 20 anys, però ara ja la cosa està bastant clara. Ara, com deia vostè, el tema és trobar els mecanismes, no? I sabem que hi ha una relació, però anem a estudiar els mecanismes i fins i tot, m'imagino, no, poder detectar quin tipus d'aliments provoquen quin tipus de malalties, no? Que això ja seria el súmum, m'imagino, d'aquest projecte.
Doncs... Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Antoni Dalmau, investigador de benestar animal de l'IRTA, per aquest estudi i per explicar-lo.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Continguts en xarxa.